És dilluns i com fem de forma habitual, ens ocupem de la secció de dietètica i nutrició. Avui posem el focus d'atenció sobre una efemèride molt important que se celebrarà justament demà. Ens referim al Dia Internacional de l'Obesitat. Ens en parla ara l'Agnès Moritones, nutricionista, que té la consulta de nom Amb Nutrició aquí a Lloret. Agnès, gràcies i benvinguda de nou.
Hola, bon dia.
Avui ens ocupem de l'obesitat, una malaltia que es considera com l'epidèmia del segle XXI.
Exacte, sí. Jo vull remarcar sobretot que l'obesitat és una malaltia, mal que a vegades no està vista així. Que...
No tenim aquesta percepció, oi?
Exacte, i que s'ha de veure que és com una malaltia crònica i que té un origen multifactorial. Vull dir que hi ha molts factors que després veurem que no només l'alimentació, vale, que fan que una persona pues, estigui més prevalent a tenir aquest excés de pes, i que llavors que cada cop també té més prevalència també en edats més, ja des de més petits, no? Llavors, sí que avui una miqueta dos punts. Un, fer veure que aquesta malaltia cada cop va més, però també parlarem també després una miqueta de l'estigma, no?, de tot el tema del pes i com...
Agnès, per què no es considera l'obesitat com una malaltia? Quina opinió creus que tens sobre aquesta qüestió?
No, molta gent no potser associa, no, una persona que té un excés de pes amb el fet pues, que està així perquè vol, potser, no? Perquè menja pues, malament i perquè potser a vegades s'associa també pues, amb un, que és ja una deixadesa, no? Mm-hmm. Que no es vol cuidar. I llavors no es veu com, no?, el que comentàvem, com una malaltia, i s'ha de considerar com una malaltia perquè hi ha molts factors que predisposen a aquella persona pugui tenir aquest excés de pes.
Perfecte, doncs quins són aquests factors?
Mira, només ficar-vos també una miqueta en qüestió, perquè l'última enquesta de Salut de Catalunya,
sí?
Perquè sapiguen una miqueta els barems que trobem ara, ens trobem d'obesitat, val? Quan parlem de la població en general, dels 18 als 74 anys, val? Sí que tenim que hi ha que tenen excés de pes, un 34,3% té un excés de pes, té un sobrepès, val? I que un 15% té obesitat.
Déu-n'hi-do, són això, indicadors molt elevats, eh?
Molt elevats, quan parlem ja de 18 a 74 anys. Si ens anem en un rang de població infantil, de 6 a 12 anys, trobem que el 35,6% té excés de pes, el 25%, val, té excés de pes, que aquí ho dividiríem, un 25% de sobrepès i un 10,5% d'obesitat, val? Sí que aquí, en l'enquesta aquesta de Salut, remarca que és tan igual en nens com en nenes, però que potser té més tendència a nens amb classes més desafavorides, mm-hmm, val? Que pot ser que hi hagi aquesta tendència en aquest augment. I aquí fer-vos un petit incís, que darrere d'això es començarà a la mina, perquè és un barri potser, no?, que té una classe...
Una classe social molt determinada.
Exacte, doncs, perquè s'ha vist que no només, diguéssim, és el que mengem, sinó també tot l'entorn, val? Que aquest entorn es diu obesogènic, no?, el fet del barri on vius, l'escola, els comerços que tens al voltant, tot això també t'influeix, no?, a l'hora de tenir aquest excés de pes. Llavors començarà una prova pilot a la zona de la mina, on es treballarà no només amb el centre sanitari, sinó amb el treball de l'escola, de comerços, per millorar una miqueta aquest ambient obesogènic que dèiem.
Déu-n'hi-do, eh? No som prou conscients moltes vegades d'on pot venir o els factors que deriven aquesta malaltia.
Exacte, perquè com hem dit, a part de si mengem més aliments hipercalòrics, evidentment, no? I que el que potser associem més és que mengem més, no? La gent que té excés de pes és perquè menja de més i perquè no es mou tant, no? Però també altres factors determinants, per exemple, l'edat, a mesura que ens anem fent grans, llavors el nostre metabolisme també
canvia.
Llavors és un factor, l'edat. Un altre factor també, el sexe femení està més predisposat durant l'embaràs, la menopausa, amb tots aquests canvis hormonals, també que hi hagi aquestes variacions de pes. També, a part del que hem dit, els factors socioculturals, això és molt important perquè, no, on vivim, doncs el que dèiem, l'entorn, l'escola, la família, tot això també ens influenciarà a l'hora de poder guanyar aquest excés de pes. I llavors aquí sí que remarcar-vos que sí que hi ha una obesitat que és la monogènica, però aquesta sí que és molt poc freqüent, només hi ha un 5%, que hi ha algunes malalties que el fet de que hi ha alguns gens que estan alterats, va, per exemple la malaltia de Prader-Willi, que aquestes sí que ja predisposen a que hi hagi una obesitat.
Caram.
Va, però això és només un 5%. I llavors també hi ha el que és l'obesitat secundària, és a dir, el fet de tenir algunes malalties com hipotiroïdisme,
tiroides,
o el síndrome,
no?,
de Cushing, tot això el fet de tenir aquesta malaltia com principal després desencadena una obesitat.
Deriva.
Exacte. Mal. Llavors, doncs, una miqueta que no associem l'obesitat simplement a aquest excés que mengem de més calòric, sinó que no, molts cops hem de saber més d'aquella persona, veure tot el que l'engloba, veure què hi ha, quin rerefons hi ha per poder tractar millor aquesta patologia, aquesta malaltia, no?
Hi ha un detall que a mi m'ha preocupat moltíssim, que és cada vegada aquesta franja d'edat és més jove i cada vegada ataca més l'obesitat infantil. No sé, eines per poder combatre no només l'obesitat infantil, sinó l'obesitat en si, però sobretot posant el focus en el sector dels infants, no? Que potser és on més recorregut de vida tindran i justament doncs, arrossegaran més aquesta problemàtica.
Exacte, jo crec que un no, l'ideal és anar cap aquí, anar cap a la prevenció i treballar, no, amb aquests nens, perquè amb aquests nens poden ser futurs, no, adults, llavors amb obesitat o sobrepès. Llavors aquí és on ens interessa treballar. Llavors molt important també que treballar amb la família, no amb el, perquè el problema no és que el tingui el nen, sinó val, és amb la família.
És un conjunt.
Sí, llavors, no, per exemple, molts cops passa, no?, que hi ha pues, una família, no?, on potser el pare té una mica d'excés de pes, la mare no, hi ha dos germans que un sí i l'altre pues, té un normopès, no? I és com que aquell nen el fem menjar diferent i no, només ens focalitzem en ell. No, és tota la família que hem de fer canvis d'hàbits i anar tots per una alimentació saludable, però anar tots a la part, perquè és un problema de la família en tot, sinó no del nen en concret.
Per tant, aquestes estratègies que a vegades se segueixen de dir no, per la persona que estigui fent dieta, sigui un nen, sigui un adult, és igual, un menú, un àpat molt diferenciat i la resta menja una altra cosa. Això no és gens recomanable.
No, gens. Gens, perquè aquell nen, ni a l'escola, perquè a vegades, no, també tendim, no, a l'escola ha de fer per exemple, hi ha un excés de pes, no? El que hem de fer és a casa fer totes les eines, però tots menjar saludablement. A tots necessitem, no? Pues aquelles verdures, aquell tipus de cocció, la carn, el peix, no diferenciar-ho el nen. I llavors, com que els hàbits s'han de fer majoritàriament a casa, a l'escola, ha de menjar com tots els nens, perquè a l'escola, normalment, menja en Marià, hi ha de tot, allà no hem de fer-los fer, no?, cap tipus de diferenciació o alimentació diferent. Això sí que és molt important, perquè molts cops aquests nens que tenen un excés de pes, no?, que llavors ho parlarem, ja tenen moltes burles, no?, que són molts l'autoestima.
Són susceptibles de ser, clar.
Sí, ja la tenen també molt tocada, com que a sobre, a l'hora del menjar, també, no?, els hi fem fer que mengen diferent. És com un altre punt que no. En canvi, s'han de fer a casa, però a nivell familiar i a l'escola han de menjar tots, perquè l'alimentació que fan és una alimentació equilibrada.
Per on seguim, Agnès?
Què més que us volia comentar? Tot el referent a l'obesitat, no, també és molt important l'estigma, no, que seria els estereotips, els perjudicis, no, com la societat, no, quan parla d'una, a vegades parlem d'un obès ens hem de referir a aquesta persona, una persona amb obesitat, no, com hem dit al principi és una malaltia, no, s'ha de parlar amb un cert respecte cap a aquelles persones i llavors que també veure una miqueta a l'hora de, com explicar-t'ho,
d'adreçar-se amb ella.
Sí, d'adreçar-se amb elles, no? Perquè si la societat, no? Diguéssim, si la societat no en respecta, tinc aquí una frase que és, a veure si et mira aquí, diu, és molt difícil, ho dic en castellà, perquè és difícil amar-se en el món que té, diu, és difícil ver belleza donde todo el mundo dice que hay fealdad.
Déu-n'hi-do.
Vale, és a dir, la nostra societat molts cops no associem una persona, molts cops també als mitjans de comunicació, no? Una persona obesa amb algú negatiu, no? Per exemple, en uns dibuixos ara que em venen en Doraemon, no? En
sí,
gegant.
Sí.
No, se l'associava a la persona que tenia més corpulenta, més excés de pes, amb el tonto, no? Li ficaven una
aquests
connotació
estigmes, sí,
negativa, no? O molts cops pues, la persona que comentaven que té aquest excés de pes, no, pues és una persona
lletja,
s'associa amb pues, com menja, no? Sí. Normalment està sempre menjant, no? No tinguem aquests estereotips, no? Anem a conèixer també la persona una miqueta, tot el seu entorn i com es pot, des de la nutrició, molts cops també és important sí que treballar hàbits, però també treballar molt la part d'imatge corporal, tota la part d'autoestima, perquè hi ha molts, no?, molts rerefons que s'han de tractar.
Llavors, tu creus que la societat està preparada una mica per afrontar, doncs, Bueno, la problemàtica o la malaltia de la obesitat, tu creus que estem preparats o encara no? O hi ha molta feina per fer?
Hi ha molta feina per fer i, a part, hi ha molta feina, no perquè molts cops es dona la culpa a la persona en si, a l'individu, no, que té la culpa de tenir aquest excés de pes, i el que s'ha de fer és, també d'organitzacions, de govern, una mica millorar el que dèiem, no, aquest ambient obesogènic, és a dir, des del govern intentar, pues, que hi hagi més parcs, no, en les nostres ciutats, parcs mm-hmm. perquè els nens puguin córrer i moure's més. Intentar comerços, per exemple, no? Quan sortim d'una escola, no? Que molts cops hi ha un quiosc de llaminadures, o, no? Pues tots aquests comerços que hi hagi al voltant de llocs on hi ha recurrència de nens, pues afavorir que s'hi puguin consumir aliments saludables. Jo crec que, a part de treballar amb canvis d'hàbits a nivell individual, també a nivell global s'ha de fer molta feina.
Jo suposo que també, no sé si m'ho compraràs, però sí que el govern ha impulsat, doncs, campanyes com, per exemple, l'impost sobre les
no, les begudes, sí, ensucrades, exacte.
Pues no, anem per aquí, no?
Nosaltres per aquí n'hi han d'haver moltes, perquè és el que diem. Sí que com a nivell individual podem canviar centres coses, però també és la societat en si, no? Que ha de canviar una mica el concepte, la visualització d'aquest problema com a malaltia.
Sé que és una pregunta difícil i molt oberta, però quines són les claus o les eines per poder combatre l'obesitat?
Eines per poder... Ja, l'importància és que des de petits, no, que això ja ho hem anat repetint, però és que és el més important, no, l'entorn familiar, l'exemple, no, de casa, doncs de tenir uns hàbits, no, de poder menjar amb ells, d'explicar-los una miqueta, no, de veure que a casa hi ha un ordre de menjar, que és important menjar de tot. El més important és l'educació des de petits. Llavors, doncs, sí que promoure també, a part de l'alimentació, no, extraescolar, l'activitat física, no, disminuir una miqueta tot l'ús d'activitats més sedentàries, com ara els telèfons, les pantalles...
Sí, els PlayStations i coses d'aquestes.
Exacte. Anar als mercats, no, també involucrant els nens, no, en el dia a dia a l'hora d'anar a comprar, d'ajudar-nos a cuinar, no, fer que l'alimentació sigui un del dia a dia, no, que no sigui algo
esporàdic.
Esporàdic.
I ara pregunta del milió, Agnès. Les persones que patim obesitat, quan tenim ganes de fer, doncs, aprimar-nos, evidentment, de fer una pauta alimentària que es segueixi, doncs, per aconseguir aquests objectius, és possible aprimar-se molts quilos? Vosaltres, com a professionals, com a nutricionistes, quins són els consells o quines són les estratègies que seguiu per poder fer, doncs, una pauta alimentària que serveixi per aprimar-se?
Que l'objectiu, clar, evidentment, no, el que volem, no, pues és veure'ns bé, no, i baixar molt de pes, però l'objectiu principal no hauria de ser baixar de pes, no? Ràpidament, no, sinó anar a veure, pues, petites cosetes que milloria vas millorant, no? Per exemple, potser, no, hi ha una persona que no menjava res de fruita, només potser un cop de verdura, pues jo crec que l'important és anar ficant petits objectius i que el pes no sigui l'objectiu principal, sinó els canvis que anem fent, no? Per exemple, pues, primers objectius, aconseguir menjar cada dia dos peces de fruita. Això ja és una cosa molt important. El pes, ja, si anem incorporant aquests hàbits saludables, el pes ja anirà baixant. Però lo important és anar buscant objectius que siguin assolibles, val, que ens motivin també, perquè si no llavors també fem com un fracàs i encara és pitjor. Buscar petits objectius que siguin assolibles i que també ens motivin, que ens facin sentir satisfets, no, amb nosaltres mateixos. I llavors, dietes restrictives no, sinó és petits canvis, pautes també d'activitat física, també, perquè a vegades, no, si fem activitat física, augmentem la massa muscular, potser amb el pes no es nota tant. O cosetes, per exemple, no, quan me vaig a cordar les sabates, no, pues, la panxa, el cinturó, pues, m'apreta, no? Pues veure, vale, el pes potser no, però, ostres, estic més àgil, no, quan em vaig a cordar les sabates o quan pujo o baixo escales. Veure petites coses que tu et sents que has millorat, no, que et fan sentir més bé. Jo crec que hem d'anar més per aquí. I el pes progressivament després ja anirà baixant.
Ara fa dues setmanes vam parlar de mites sobre l'alimentació, però ara vull posar sobre la taula un mite sobre l'obesitat, que jo crec que me'l desmuntaràs, eh? És, una persona que té obesitat, quan vol aprimar-se, passa gana? Ha de passar gana? És a dir, dieta igual passar gana? Dieta per aprimar-se igual passar gana? És veritat aquest mite?
No, malament. Si passem gana, malament. No, no hem de passar gana. Sí que, clar, potser no. Hem de veure aquest excés de pes, no? En aquest cas, doncs, què és? Perquè estem menjant més quantitat de la que ens toca, perquè hi ha una... no estem fent res d'activitat física, potser hi ha una malaltia a darrere, com comentaven, o algun fàrmac. Hi ha molts factors que hem d'anar treballant a veure quins són els que fan que hi hagi aquest excés de pes, no? Però fer una dieta molt restrictiva en cap cas seria la solució, eh?
Doncs intentem a vegades canviar aquest xip perquè des del punt de vista dels malalts, no? Moltes vegades tendim a pensar, no? És que, clar...
He de passar gana per...
Per aprimar-me. I no és això.
No.
És una reeducació.
Una reeducació i gaudir, no? Disfrutar també de l'hora del menjar, no? I que no sigui un suplici haver de menjar... Que el que estàs menjant, que també t'agradi.
Molt bé. Anem ja enfilant la recta final d'aquest espai. No sé si portes una carta també, portes un escrit molt adient per la jornada que se celebrarà justament demà, que és el Dia Mundial de l'Obesitat. Explica'ns, Agnès, d'on has tret aquest escrit.
Mira, just fa la setmana passada vaig anar a fer un curs d'obesitat infantil i la Laia Asso Ministral, que és, ella és pediatra i a part també és nutricionista, ens va passar aquest escrit que l'ha fet ella, que és un relat que junta diferents, no, de les pacients que ella ha anat visquent, ho ha juntat tot i ha fet un relat molt maco que crec que ens donarà per reflexionar una miqueta.
Vinga,
si sembla bé, us el llegeixo.
T'escoltem, vinga. Sí?
Hi ha nenes que cada matí arrosseguen cossos mastodònics cap a l'escola. Algunes van amb l'estómac fet una boleta en espera del primer insult de la jornada. Van soles, a vegades per parelles, i tenen per costum clavar els ulls a terra si no és que els toca travessar el carrer. A cada passa es saben convenientment jutjades per evitar aquestes carns, que segons els han dit només poden ser fruit de la ganduleria i la manca de control. Ella s'atura el semàfor. Uns ulls petits i solcats d'arrugues la sentencien per sempre, sense pietat, i aleshores decideix que avui tampoc traurà l'entrepà que du la motxilla quan sigui l'hora del pati, que potser així es farà invisible durant una estoneta, fins que el so de la sirena li permeti tornar a seure en aquella cadira verda que se li clava les cuixes fins a deixar-li un cec rosat. Quan arriba a casa, deixa caure la motxilla de floretes i s'estira al seu llit. Fa un cop d'ull al mirall de l'armari, però es plou ràpida per esquivar-ne en el reflex quan intueix un embalum que no està disposada a acceptar. I mentre mira el sostre, pensa que potser no ha estat mai... que potser no ha estat un mal dia. Només l'ha insultat la Rosalia de la classe i en Marc Ibáñez de cinquè. I la professora d'Educació Física no li ha preguntat si ja menja verdura i amanida davant de tota la classe. I avui, que ha tocat vòlei, no s'ha ensopegat ni un sol cop. A les dutxes, ara ja ha après a quedar-se l'última, i quan la resta pugen, ella es passa aigua per sobre i es vesteix d'una revolada mentre va gotejant. Té gana, però ja no vol més pomes per berenar. La mare aparca en doble fila i ella baixa esbufegant del cotxe just davant del nou gimnàs. La nina de plàstic de l'entrada li fa un somriure tort mentre la repassa. Ella vol córrer i s'encalla amb la bossa a la barra giratòria que li dona llum verda per entrar. Després de canviar-se, ja està tota suada. Evita tots els miralls del vestuari i puja les escales eternes per anar a la classe de ball. Dues senyores la saluden i li diuen maca, i ella sospira mentre es col·loca en el seu raconet habitual, on ningú no la miri, on els miralls que tot ho veuen no la puguin ensenyar. La música li batega les orelles i per un instant oblida que té dos genolls a punt de claudicar. Ballant és més àgil del que s'imagina. Sua 2 litres de tristesa, 1 litre de fracàs i 4 gotetes de dignitat. Quan surt a fora, respira i amb els ulls busca el cotxe blau dels pares, que té una llum fosca a la part del davant. La veu de la mare anuncia que ja és fosc i que encara no sap ni què superant. No la mira ni una vegada. Ella, que és l'única, perquè es deixaria mirar. Ensorrada en el seient del cotxe, prova d'imaginar-se dins el cos esvel de la Rosalia. I també intenta endevinar la seva mare dins del cos d'aquella senyora tan elegant. I les veu mentre sopen, la Rosalia i la seva mare, menjant fulles d'enciam i pomes verdes, desplaçant-se ingràvides per aquella casa tan bonica, mentre no deixen de riure ni un instant. Davant l'ascensor, la mare la reulla i li ensenya les escales. Ella s'entreté a comptar les rajoles que l'envolten i creua els dits de la mà dreta per a continuar esperant. A 9:15 seuen a taula totes dues. El pare fa estona que ha sopat, mentre mirava la tele assegut al sofà. El plat, 2 frankfurts, una muntanya de patates i 1000 excuses. Perquè ella ja sap que si la mare l'ha d'acompanyar i recollir del gimnàs no té temps per res, i menys per anar a comprar. I ara sí que voldria la poma i una amanida, i fins i tot es menjaria un tall de lluç sense arrebossar. Però si no es menja el que té al davant, la mare s'enfadarà encara més, i a la nit tindrà gana i s'haurà d'aixecar a buscar pa. I mastega a poc, al principi, però després s'embala i ja no es pot aturar. Sap que la mare la mira amb aquella cara que ella no sap si és de pena, d'angúnia o només és que està cansada de tot plegat. Arrenta les dents, escup i finalment apuja la mirada. Aquest cop no s'ha recordat d'escapar. I pensa que si ella s'acabés el coll, seria una nena bonica, o que si més no, gairebé seria una nena normal. I que si no tingués cos, a la classe s'atreviria a parlar en veu alta, i que la mare estaria contenta, i de tant en tant segur que la voldria mirar. I que si només fos un cap, fins i tot el pare seuria a la taula de sopar amb ella, amb elles algun dia, i que la Rosalia ja no l'hauria d'insultar tant. I es fica al llit i s'imagina una serra enorme per salvar-la dels seus pecats.
Argument lapidari, eh? Vull dir, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És, evidentment és una ficció, no? Però que sí que està inspirada en casos reals, no?
De sensacions, no? De, doncs, de nenes, potser adolescents, en aquest
Correcte.
Cas, no? Que tenen aquesta malaltia, aquest excés de pes, no? I com el dia a dia, doncs, com tot això, no? Els va marcant i els va fent carregar tota aquesta motxilla, no? Que després porten... No només és el pes.
Doncs el primer pas, evidentment, és reconèixer que això és una malaltia, que, per tant, s'ha de tractar, no? I a partir d'aquí, si tenim el mateix respecte per una persona que té una altra patologia, com per exemple un càncer, doncs també, en teoria, hauríem de tenir aquesta mateixa sensibilitat per una persona, doncs, que pateix una malaltia com pot ser l'obesitat. Agnès, hi ha algun altre detall que ens vulguis? Som gairebé fora de temps, però jo crec que és una forma, doncs, que hem tingut avui de fer un petit... No homenatge, perquè no es fan homenatges a les malalties,
però sí, conscienciar,
correcte,
no?
I... prendre consciència del que significa, doncs, l'obesitat, l'epidèmia del segle XXI. No sé si vols afegir alguna cosa més.
No, res més. Això, fer conscienciar que és una malaltia, però també, no?, de l'estigma que hi ha i de la relació que... i com se sent la gent també que té aquest problema.
Doncs Agnès Moretones, nutricionista, que tens la consulta de nom amb nutrició aquí a Lloret. Moltíssimes gràcies per venir aquesta setmana. La setmana que ve no hi haurà espai perquè és Sant Romà, per tant descansarem una miqueta.
Molt bé.
I tornem, doncs, ja el dilluns 25, d'acord?
Molt bé, que vagi bé la setmana. Bon dia.